Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Sorpresa i gran preocupació a l'Ebre. Després que s'hagin adonat en Sega la Rosca, el cargol poma s'ha multiplicat exponencialment en les últimes setmanes.
Fa 20 dies que no mos expliquem com, que ha aparegut molt més cargol de no normal.
És el responsable de l'arròs d'Unió de Pagesos. Després el sentirem. No s'ho esperaven, perquè al marge de dret del riu, la població d'aquesta espècie invasora estava prou controlada i estable. La collita d'aquest any en sortirà indemne, perquè ja s'ha fet la sega, però compta amb els efectes que tindrà la de l'any que ve. De seguida marxem cap allà, cap a l'Ebre. El nostre corresponsal, en Jordi Barranca, ha estat enmig dels arrossars per parlar amb un dels representants de la comunitat de regants. És un dels temes destacats del Catalunya al dia d'avui, però, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Acabem de saber xifres d'inversió estatal a l'aeroport del Prat.
Aena hi destinarà 3.000 milions. També s'han donat a conèixer detalls de quines actuacions es faran a la resta d'aeroports catalans.
Hi ha novetats sobre les obres de la Sagrada Família i una data ja marcada en vermell al calendari.
Sí, el 10 de juny de l'any que ve, quan s'inaugurarà la torre més alta, la central, més de 172 metres. A l'acte hi han convidat el Papa Lleó XIV.
Ja estan esperant resposta. També serem a Calafell per sentir els veïns crítics amb la construcció d'un hotel de luxe de 400 habitacions i un gran centre de convencions a tocar de l'antiga i carismàtica ja tancada discoteca Louis Vega, que està catalogada.
Els que viuen a les urbanitzacions de la zona es queixen que aquest projecte els portarà més mal de caps que beneficis.
Ens crea, en primer lloc, un problema que té un impacte visual. Les infraestructures no estan preparades per lo que seria aquest hotel.
Fem també un cop d'ull a l'estat del trànsit. Com se circula a aquesta hora? Txell Garriga, equip viari.
Bon dia, doncs en general sense problemes, però tenim complicacions a la ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat. 8 quilòmetres de cua del Fòrum a Montjuïc, on un vehicle avariat talla un carril, i algunes cues però molt puntuals també a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, cap a Ulldecona, per obres.
I el temps. A veure, Francesc Mauri, alguna pista de quan deixarà de fer tanta calor?
Sí, bona tarda. La pista més clara està en els mapes de diumenge i dilluns. Baixarà de valent la temperatura, diumenge progressivament, serà l'acabar el dia quan es notarà més, i dilluns al matí a moltes comarques, les de la costa no tant, però sí a l'interior i Pirineu, la jaqueta, fins i tot gruixó del Pirineu, serà imprescindible. I el dia més fred potser dimarts al matí. Però queden dies. De moment, Estel, a passar a calor d'estiu fins dissabte, amb més sol que no pas núvols, algun núvol baix, alguna boira matinal, però aquest sol i aquesta calor d'estiu, com deia, fins dissabte.
Bueno, queden dies, però tenim una esperança, si més no. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Quan faltin 6 minuts per les dues, els esports en desconnexió per les 4 demarcacions, Eudald Serra, amb quins continguts?
Doncs el Barça s'estrena aquesta temporada a la Champions aquest vespre, a partir de les 9, al camp del Newcastle. Hansi Flick no podrà comptar amb Lamine Yamal, Gavi i Balde. A les demarcacions de Lleida i Girona, ens centrarem en el partit de la Lliga Nacional Catalana de Bàsquet, que jugaran aquest vespre el Bàsquet Girona i el Heiopos Lleida. I a Tarragona parlarem del Reus Redis de futbol, que aquesta temporada debuta a la Segona Federació, i aquest cap de setmana s'enfronta a l'Espanyol B.
Això serà el tram final del programa, que fem possible a les delegacions de Catalunya Ràdio a les 4 capitals catalanes, amb Quim Balaguer als comandaments, amb Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. Encara ens queda tot el Catalunya al dia per endavant. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, som-hi, passant 4 minuts de la una. Aena concreta el seu pla d'inversions, els més de 3.000 milions per ampliar l'aeroport de Barcelona. Una quarta part dels gairebé 13.000 milions d'euros que l'ens gestor aeroportuari invertirà al conjunt d'aeroports de la seva xarxa entre els anys 2027 i 2031 seran pel Prat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa inversor d'Aena per assumir l'increment de passatgers en aquests aeroports espanyols. Joan García, bon dia.
Hola, Estel.
Per què serviran aquests diners invertits a l'aeroport de Barcelona, concretament?
Doncs per fer una nova terminal, reconfigurar les actuals, ampliar la pista del mar, millorar els aparcaments, adquirir terrenys i fer les mesures compensatòries. Tota aquesta feina no s'acabarà el 2031 i, per tant, en futurs plans d'inversió s'hi hauran de destinar més recursos.
Aquest pla d'inversions inclou també actuacions importants als aeroports de Girona, Costa Brava, de Reus i de Sabadell, pendents de concretar-se amb la Generalitat. Repassem-ne les més destacades.
A l'aeroport de Girona
es transformarà la zona terminal i es remodelarà l'aparcament d'autobusos. També s'hi preveu una partida específica per avançar en la intermodalitat amb la futura estació d'alta velocitat gràcies a la construcció d'una passarel·la que connectarà directament amb la terminal.
A Reus.
El pla inclou una sèrie de millores a la zona terminal, com ara una nova àrea de control de passatgers per les arribades i la remodelació dels accessos viaris. Un dels projectes més destacats és el pla fotovoltaic, amb un pressupost de 9,4 milions d'euros.
I a Sabadell?
S'hi inclou la construcció d'un nou accés nord, la millora del talús a la zona est, l'ampliació de la plataforma i la instal·lació d'un simulador de foc per a formació en emergències.
Doncs aquestes són les actuacions més destacades als aeroports catalans, però a la presentació d'aquest pla d'inversions, Pedro Sánchez ha explicat que es tracta d'atendre tres prioritats. Joan.
L'increment del tràfic aeri, millorar el servei als passatgers i promoure la sostenibilitat ambiental. De fet, 1.500 d'aquests 13.000 milions es destinaran a projectes tecnològics per descarbonitzar l'activitat aèria. El cap de l'executiu espanyol ha subratllat sobretot la xifra i els beneficis.
13.000 millones de euros. Y representa, por tanto, la mayor inversión en nuestra red de las últimas décadas. 13.000 millones de euros entre el año 2027 y el año 2031. Eso es modernización, eso es competitividad, eso es creación de empresas, consolidación de empresas y, por supuesto, trabajo, mucho empleo.
I el president d'Aena, Maurici Lucena, ha explicat com s'ha calculat la inversió i d'on surten els diners.
Me gustaría subrayar que las inversiones propuestas no responden a criterios de oportunidad política ni de equilibrio entre comunidades autónomas. Las inversiones se fundamentan exclusivamente en estimaciones técnicas de la demanda de tráfico y estas inversiones las financia AENA, esto es muy importante, sin apelar, por tanto, al dinero de los contribuyentes españoles.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat que els aeroports espanyols tancaran l'any amb el rècord històric de 320 milions de passatgers, un 3,5% més que l'any anterior.
La torre central i més alta de la Sagrada Família de Barcelona, la Torre de Jesucrist, s'inaugurarà el 10 de juny de l'any que ve. És el dia exacte que farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Coincidint amb l'efemèride, també se celebrarà una missa en record de l'arquitecte i els responsables del temple hi han convidat el papa. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. És una petició formal que ja està feta, ja l'han rebut a la Santa Seu i, segons el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ara esperen resposta per les pròximes setmanes.
En quant a la sol·licitud d'assistència del Sant Pare, ja s'ha tramitat, està al Vaticà i esperem que al llarg d'aquest mes tinguem la resposta.
La Torre de Jesucrist, de 172 metres i mig, estarà coronada per una gran creu que s'anirà instal·lant en els pròxims mesos. A l'interior del braç superior hi haurà la figura d'un anyell, com va concebre Gaudí. A més d'aquesta torre, els esforços constructius del temple se centren ara en la capella de l'Assumpte, la façana nord, la del carrer Provença, i a la façana de la Glòria, la sud, on hi ha d'haver l'escalinata que pot afectar edificis d'habitatges del carrer Mallorca, i ja s'han començat a posar bastides.
I aquesta part de l'obra és la que està envoltada de polèmica per aquesta afectació que tindrà sobre els pisos, blocs de pisos i també l'oposició dels veïns. Què n'han dit els responsables de la Sagrada Família?
Doncs han insistit que estan negociant amb l'Ajuntament, però que aquesta escalinata es farà.
El puente es indiscutible, es el proyecto de Antonio
original.
Gaudí. Y como nosotros somos herederos de Antonio Gaudí, tenemos de negociar el puente a todas horas.
Això sí, es plantegen la possibilitat que el cas acabi judicialitzat. Al marge de l'escalinata, preveuen que el temple, que l'any passat van visitar gairebé 5 milions de visitants, estigui acabat d'aquí 10 anys, si no hi ha imprevistos.
Ara passen 9 minuts de la una del migdia. Us ho dèiem tot just començar. L'alarma s'ha estès entre els arrossaires del marge dret del riu Ebre. Aquest any preveien una campanya de la sega gairebé normal. I han vist com els ha sorgit un nou problema. Bé, un nou no, que ja és una mica antic, però no se l'esperaven. L'expansió, novament, del cargol Poma. Una qüestió que se suma a les decisions imposades per Europa i també als baixos preus. Anem cap a Amposta. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Els ha sorprès molt, això, aquest increment del cargol Poma.
Sí, sí, de fet, els ha sorprès tant que no s'ho esperaven, no s'ho veia venir. La situació fins ara estava més o menys controlada en aquesta zona. Sentim Joan Ignasi Vidal, que és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
I l'altre dia, una junta de comunitat, el president de la zona marítima, ens va informar que s'havia descontrolat la plaga a la marítima, on des d'aquí també Sant Jaume, nosaltres a la zona delta també, i, bueno, diversos puestos. Avui he parlat mateix amb el tècnic que ens porta més o menys el cargol Poma, i que sí, que fa 20 dies que no ens expliquem com, que ha aparegut molt més cargol de lo normal.
El cargol Poma, en tota aquesta zona, a l'hemidelta dreta, es va detectar per primera vegada l'any 2012.
I Jordi, com se n'han adonat i què hi poden fer, sobretot? Això ens interessa, també.
Doncs mira, per respondre aquestes dues preguntes, tenim amb nosaltres el Joan Ignasi Vall de Pérez, que és enginyer tècnic de la comunitat de regants del marge dret del riu Ebre, i també l'Aleix Cavaller, que és tècnic de l'organisme. Començo per tu, Aleix. En quines zones us heu trobat aquest augment desmesurat o aquest descontrol del cargol Poma?
Pues bon dia. Més que res vam a començar a veure-ho més a la part de Sant Jaume, que allí pues, és una zona que està molt més entubada i el cargol pues, fa les postes baix als entubats i és molt complicat de controlar-ho. Però ara anem veient que cada vegada se va escampant més i una zona que està molt afectada és la zona del Poblenou, també.
A què es pot atribuir aquest augment, si és que hi ha algun factor atribuïble? A què es pot, és a dir, com es pot explicar que s'hagi augmentat tant la presència del cargol Poma en alguns punts?
Pues jo crec que, com que cada vegada n'hi ha més, la gent se va acostumant i va passant una mica més de tot. I abans pues, ja sigue en la maquinària agrícola, que ho van passant de quadros, i el que estem veient ara, que també pues, en el tema de les aus, que ara comencen a agafar els caragols i ja comencen a anar escampant-ho pels camps.
I, Joan Ignasi, parla'ns una miqueta de quines tècniques o quins productes, quines tècniques, quines mesures avui dia es poden aplicar per mirar d'actuar contra el cargol.
Hi ha tractaments en saponina, s'estan fent retirades manuals tant de postes i individus, sobretot això en desguassos on hi ha espècies protegides i que no es poden fer tractaments. Llavors també, a l'acabat la campanya d'arròs, tractaments en aigua de mar. Pel que fa a les saponines, de fet, no hi ha cap producte autoritzat pel tractament del cargol Poma, i les saponines se fa una autorització excepcional cada any per fer tractaments durant dos períodes. Un seria la primavera i l'altre seria la tardor.
Això t'anava a dir perquè jo tenia entès, diguem-ne, que s'utilitzava, no?, o que els reducers s'aplicava quan feia calor.
Sí, l'influeix molt la temperatura de l'aigua. Per això l'efecte és molt bo quan fa calor. Podem arribar, bueno, segons estudis que s'han fet d'això en saponines, arribem a mortaldats del 90 i 95%, que és un tractament molt bo. Però ha de fer calor, tindre l'aigua controlada, després ha d'esperar uns dies en l'aigua estancada durant 4 i 5 dies perquè així la degradació baixa a més del 90% i se passa l'aigua dels arrossats als desguassos i després a les velles això no produeix danys en la resta de fauna.
Entenc, diguem-ne, que la saponina és el producte autoritzat en uns períodes molt concrets més eficaç?
Sí, clar, abans d'autoritzar la saponina se van provar un llistat de productes i el que va donar més bon resultat va ser la saponina. I en uns períodes, sí, en uns períodes determinats, molt controlat.
Però anava a dir, no sé si coincidiríeu, no, pel que m'esteu dient, estem parlant d'un problema complex que la solució no és d'avui per demà.
Correcte. No, sí, sí, és un problema complex i de difícil solució. Pensem que és un individu aquàtic i, bueno, el delta, ja ho sabeu com és, que és tot aigua i clar, se mou lliurement per l'aigua i és molt resistent.
Joan Ignasi, Aleix, moltes gràcies per haver-nos atès al Catalunya al dia. Moltes gràcies.
Gràcies, igualment. Bon dia.
Gràcies.
Doncs ja veus, Estel, un problema de difícil diagnòstic i, com deien el Joan Ignasi i l'Aleix, també de difícil solució.
Doncs anirem seguint a veure què passa amb aquest augment de població del cargol Massana, com li diuen també aquí a l'Ebre. Moltíssimes gràcies, exacte, Jordi. Fins aviat.
Adéu, bon dia.
De seguida arribarem a un quart de dues del migdia. És notícia de fa ben poca estona. El Partit Popular ha esmenat la plana a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per haver tornat a defensar, ho ha fet aquest matí en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el Pacte Nacional per la Llengua. El partit d'Alejandro Fernández ha refermat el seu rebuig ferm a aquest pacte i també a les polítiques lingüístiques que està impulsant el govern de Salvador Illa. Anem, doncs, a connectar amb la Marta Corbalán per ampliar-ho. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. A les files del Partit Popular no ha caigut gens bé el suport d'Albiol al Pacte Nacional per la Llengua. Els populars han emès un comunicat on deixen clar que rebutgen la política lingüística del president Salvador Illa i també s'oposen al Pacte Nacional pel Català, promogut, diuen, per entitats com Òmnium Cultural. El PP acusa el govern d'aprofundir en un model basat en la imposició, diuen, del català i l'exclusió del castellà i insisteixen que ells defensen un model bilingüe que promogui les dues llengües. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Albiol ha tornat a defensar avui mateix el Pacte Nacional per la Llengua per assegurar la supervivència del català.
Jo crec que el català, amb dues o tres generacions, si no es canvien les polítiques, el que és l'ús al carrer quedarà de forma residual, per no dir-ho d'una altra manera. Sí que es parlarà, doncs, a la ràdio, es parlarà a les escoles o a l'administració, però sí que ho crec.
Albiol ha deixat clar, però, que el seu ajuntament no s'adherirà formalment al Pacte Nacional per la Llengua, tot i haver avalat una moció de suport que, recordem-ho, s'ha aprovat aquesta setmana al Consistori de Badalona.
I el Departament d'Educació desautoritza les concentracions de suport a Palestina convocades per alguns sindicats d'ensenyament aquest migdia. Des del govern subratllen que l'activitat dels centres educatius ha de respondre a criteris pedagògics i respectar l'horari lectiu. El sindicat majoritari en aquest sector, l'USTEC, considera greu la posició del departament. Barcelona, Sara Canyete.
El departament ha fet arribar aquesta instrucció a les direccions dels centres a través dels serveis territorials. Educació s'escuda en la necessitat de garantir el correcte funcionament dels centres educatius i respectar l'horari lectiu per desautoritzar les concentracions davant els centres educatius que havien convocat sindicat i altres entitats aquest migdia. Educació, però, no entra a valorar si la decisió està promoguda per l'objecte d'aquesta concentració i és denunciar la situació que es viu a Gaza. Des d'USTEC, el sindicat majoritari qualifiquen la decisió de greu i insòlita i recorden que la comunitat educativa sempre s'ha mobilitzat en altres conflictes. Oriol Francès és docent i coordinador de la Secretaria de Moviments Socials del sindicat.
La comunitat educativa sempre s'ha mogut per el no a la OTAN, pel no a la guerra, per la darrera conflicte bèl·lic a Ucraïna. Es vam mobilitzar i no vam rebre aquests correus coaccionadors. S'estan posant al Departament d'Educació a la mateixa altura que altres administracions de l'Estat espanyol, en el qual també es dediquen a prohibir accions pedagògiques i a prioritzar els interessos que tinguin particulars.
Des d'USTEC també avancen que demanaran explicacions a la consellera d'Educació, Esther Niubó, perquè volen saber si aquest ordre ha sortit directament d'ella.
I ara ens volem fer ressò de les crítiques dels veïns de Calafell, al Baix Penedès, per l'anunci del govern municipal de fer un hotel de luxe i un centre de convencions a tocar de l'antiga discoteca Louis Vega. Els propietaris de les urbanitzacions pròximes avisen que aquesta proposta generarà més problemes que no pas beneficis i també es queixen que obre la porta a enderrocar un pont que van pagar els mateixos veïns per accedir a la platja. Des de Calafell, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest matí has estat a la zona on s'ha projectat aquest complex. Explica'ns què s'hi vol fer i per què no els agrada als veïns.
Sí, es tracta d'un gran projecte, d'un grup inversor que vol fer un hotel de 5 estrelles amb 400 habitacions i un palau de congressos de 1.200 metres quadrats. És una inversió de 50 milions d'euros i 300 llocs de treball. Ara bé, es tracta, això sí, d'uns terrenys municipals. Estan a tocar de l'antiga discoteca Louis Vega, tancada fa molts anys, catalogada però urbanísticament, i també de la Ciutadella Ibèrica, entre la via del tren concretament i la carretera C31. Havia de ser aquí l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, amb qui havíem concretat i pactat convocat aquesta entrevista, però ahir ens va dir a última hora que no hi volia participar si també hi eren els veïns, per tant, no l'escoltarem avui. I us preguntareu on és la polèmica. Doncs bé, d'una banda, l'Ajuntament ha tret a informació pública aquesta oferta perquè s'hi pugui presentar altres operadors, perquè recordem que són terrenys públics, tot plegat s'ha de fer via permuta, i a canvi de la construcció d'un palau de congressos i també de la millora de tot l'entorn, que està ara, com dèiem, molt degradat i que hauria de canviar substancialment. Els veïns, però, hi veuen més problemes que avantatges, sobretot els de Masmel, que ja hi han presentat al·legacions. Hem quedat amb l'Alfons Laosa, que és el president dels veïns, perquè ens expliqui, Alfons, què és exactament el que no veieu clar.
Nosaltres no acabem d'entendre que entre una via de tren i una C31 es faci un hotel de 100 estrelles. Ens crea, en primer lloc, un problema que té un impacte visual. Ja que el senyor Ramon Ferrer deia que el pont és un impacte visual, evidentment aquest hotel, igual que el Palau de Congressos, serà un impacte visual. Les infraestructures no estan preparades per el que seria aquest hotel. I després també tenim un altres problemes, com per exemple és el tema d'aigua. Aquest any, per exemple, hem tingut talls de subministrament de l'aigua perquè no ens arribava a moltes parts del que és, ja no només de Masmel, sinó de diferents urbanitzacions de Calafell. Col·locar un hotel aquí ara, amb el qual no tenim ni un estudi del que pot comportar i si ens pot afavorir o no, no ho veiem, Jorge.
Vosaltres, a més, aquest projecte està just a tocar d'un altre punt polèmic per als veïns d'aquesta zona, que és el famós pont de Masmel, que va pagar bona part dels veïns quan es va fer l'urbanització i que corre el risc perquè l'Ajuntament també ha dit que anirà a terra, i això està just a tocar d'aquí al costat. Com influeix aquest projecte en la idea d'eliminar aquest pont que uneix Masmel amb la platja?
És la primera part de lo que és tot el projecte, és a dir, amb el que és el pont ja es marca que primer s'ha de construir un hotel, s'ha de construir el Palau de Congressos, però després, a continuació, tenem el que seria la construcció de vivendes, que llavors pensem nosaltres que per guanyar molt més espai per la construcció han d'arribar al pont. Pont que per nosaltres és un mitjà de seguretat, sobretot el primer, i de comunicació, però no per la gent de Masmel. És que és un problema per tota la ciutat. La gent que viu a la platja, que es treballa als col·legis, als instituts...
Seguirem atents a veure com funciona i què passa amb aquestes al·legacions i en aquesta oposició al projecte. Alfons Laosa, president dels veïns de Masmel. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, que aneu. Bon dia.
Doncs gràcies també, Manel Sastre. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La 1:21, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, acaba d'anunciar que impulsaran la condonació del deute per als joves extutelats afectats per pagaments indeguts de l'antiga DGAIA. Així, la Generalitat vol actuar de la mateixa manera que ho va fer amb les famílies vulnerables que també van rebre pagaments indeguts de la renda garantida, tal com demanava la síndica de Greuges de Catalunya. Tornem cap al Parlament, en aquest cas amb la Mar Riera. Mar, bon dia.
Hola, bon dia. Martínez Bravo ha assegurat que els pagaments indeguts no són irregularitats, són desajustos, diu ella, de l'administració que no detecta els canvis en la situació laboral dels beneficiaris. La majoria de casos detectats per l'informe que la Sindicatura de Comptes va fer el 2022 parlen d'impagaments indeguts de fins a 167 milions d'euros en ajuts socials, sobretot de la renda garantida, de prestacions no contributives i de la llei de dependència. Ara bé, ara les vies legals per condonar el deute dels joves se centren en aquests joves extutelers que representen el 2% del total dels pagaments indeguts, la majoria de casos perquè aquests joves havien trobat feina i això era incompatible amb rebre la prestació. Martínez Bravo assegura que la condonació no és la solució, però demana no perjudicar encara més uns nois que ho han tingut difícil.
Donada la vulnerabilitat d'aquests joves i donades aquestes dades, el que hem decidit és impulsar una condonació del deute dels joves extutelats, que, com deia, són persones que han patit un desemparament i el pagament indegut es produeix perquè han començat a treballar, què és el que han de fer, i doncs, en aquest sentit demanarem suport als grups parlamentaris i impulsarem una condonació.
La conselleria no detalla quants joves afectarien el total de diners que suposarà aquesta condonació, tot i que l'informe de la Sindicatura de Comptes ja apuntava que els impagaments pugen uns 4,7 milions d'euros. En una compareixença que s'ha allargat pràcticament una hora, la consellera ha insistit que avui la gestió pública ja és diferent, hi ha més personal per gestionar aquestes prestacions i s'han canviat els processos. Ara aquests són més digitalitzats, hi ha més controls i els tràmits s'han agilitzat. L'objectiu és anar cap a una finestreta única i reduir el nombre total de prestacions. Ara és el torn de les preguntes de tots els grups polítics.
Entesos, doncs, gràcies, Marriera, des del Parlament. Bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
Doncs vinga, més coses. Un projecte per construir una planta de biogàs al municipi d'Anglesola, a la comarca de l'Urgell, ha aixecat l'oposició frontal dels veïns i del mateix Ajuntament, que ha aprovat una moratòria per frenar la iniciativa. Denuncien l'impacte mediambiental que pot representar per al territori la seva construcció. Lleida, Pere Joan Álvarez, els veïns s'han constituït en plataforma i l'Ajuntament els dona suport.
Exacte, Estel. L'Ajuntament, a més d'aprovar una moratòria, demana a la Generalitat una planificació a l'hora de donar el vistiplau a plantes de biogàs per al tractament de purins. Sentim l'alcaldessa Carme Miró.
Que faci una planificació del territori, on es necessite, on hi ha aquestes dejeccions residuals, on són, i que planifiqui, quantifiqui el que cal. El que no pot ser és que d'Anglesola a Lleida hi hagi projectat després 8 o 10 plantes i que avui Urbanisme Lleida tingui 27 plantes de biogàs doncs per estudiar. Que el que no podem fer és donar carta blanca, o sigui, a tot arreu, no a tot arreu, si val.
I els veïns s'han constituït en plataforma, denuncien falta d'informació, de planificació i alerten d'una possible contaminació als aqüífers. Joan Torres Binefa és un dels membres.
Possible contaminació d'aqüífers. Aquí a Anglesola aquesta planta va ser a uns, deu estar a uns 200 metres del canal d'Urgell. Poc després de la planta hi ha els dipòsits descoberts d'aigua. I nosaltres el que veiem és que hi ha una total manca de planificació i d'informació.
A més, asseguren que a 2 quilòmetres del municipi hi ha una altra planta de biogàs prevista a Vilagrassa que s'afegiria a l'impacte mediambiental de la zona. Aquesta plataforma veïnal participarà el 5 d'octubre en una manifestació convocada a la ciutat de Lleida per una dotzena d'entitats de Ponent sota el lema "Defensem la terra, volem pobles vius, no som un abocador ni una colònia energètica", en contra de les agressions a la terra i en defensa de la vida rural. Per cert, dilluns ha convocat una jornada al poliesportiu d'Anglesola oberta als veïns amb representants del Departament d'Agricultura.
Això a l'Urgell, a la Selva, la majoria de veïns i establiments de Tossa de Mar s'han despertat avui sense llum i amb problemes per connectar-se a internet. Ha estat a causa d'una avaria a la xarxa de mitja tensió. La situació s'ha complicat a mig matí per la coincidència, a més, amb dues avaries. Girona, Fèlix Martín, a aquesta hora, però, ha estat tot resolt ja?
Hola, bon dia. Doncs ens confirmen que sí, que està tot arreglat a aquesta hora, per sort, tant per als veïns com perquè encara hi ha força activitat turística a Tossa. Aquest matí, des d'alguns hotels, ens han explicat que han hagut de posar en marxa els grups electrògens d'emergència. La llum i les telecomunicacions s'han vist afectades poc després de les 5 de la matinada i s'han anat recuperant, malgrat algun tall intermitent. Però a mig matí hi ha hagut dues avaries més petites, una al centre, una altra als afores, a la zona del càmping. Problemes que han trencat la bona dinàmica d'aquest estiu sense les incidències de l'any passat, ha recordat l'alcalde de Tossa, Martí Pujals.
Veníem d'un estiu de l'any passat en què nosaltres vam tenir una sinistralitat molt forta amb grans avaries, amb un transformador cremat, amb una altra gran avaria, amb un transformador a ple estiu, amb una afectació molt gran a tota la restauració, a tots els hotels. I aquest any doncs, estàvem molt satisfets perquè no hi havia hagut cap incidència fins ara, que aquesta setmana ja és la segona incidència important que tenim. Fa uns 3 dies vam tenir també aquest tipus d'avaria com el que estem tinguent avui.
Una avaria que ha provocat el tall a primera hora Tossa de Mar, ja solucionada, i que també ha tingut afectacions puntuals en les urbanitzacions Serra Brava i Font de Sant Llorenç a Lloret de Mar.
Reventós Codorniu ha obtingut un benefici de 44 milions d'euros i ha crescut un 13% entre juliol del 2024 i juny del 2025. El grup Vinícola calcula que l'aplicació dels aranzels farà que la distribució als Estats Units caigui, en escura, bon dia.
Bon dia.
Caigui un 10%.
Doncs sí, Sergio Fustés, el CEO del grup, ja ha celebrat uns resultats que ha qualificat d'històrics i que van en la línia d'arribar als 50 milions l'any que ve. Pel que fa als aranzels als Estats Units, ha explicat que la incertesa dels primers mesos, en què va haver-hi molt molts canvis, tant en dates com en quantitats, va frenar força les vendes. Ara, amb l'IPOS situat al 15%, calcula que la distribució nord-americana caurà al voltant del 10%.
Y esta volatilidad, te diría, en estos últimos meses ha tenido un impacto, llamémosle, entre el 10 y el 20%. Y a futuro, cuando se asiente el 15% de arancel, pues estimamos que puede haber una caída en el consumo del 8 o 10%, pero eso está por ver. Algo de impacto tendrá en las ventas.
Pel que fa al procés de venda del 68% de les accions per part de Carlyle, Fuster s'ha mostrat confiat que es desencallarà en qüestió de mesos.
I ara marxem al mercat de música Viva de Vic. Els concerts per professionals dels catalans Le Coq i les gallegues Filles de Cassandra posen en marxa la segona jornada del mercat. A la tarda, jazz català amb Alba Pujals i bandes portugueses per descobrir. Anem cap a Vic, el nostre enviat especial que està seguint aquest mercat de música viva és en Marc Ruiz. Marc, bon dia.
Avui hi ha molt de jazz i molta música portuguesa al mercat de música viva de Vic. Una de les bandes que cal veure sí o sí és Capità Ufausto. Són els que marquen el pas a la música indie portuguesa, i això és dir molt. Encara que costa que la música feta a Portugal ens arribi, és un país on es fa pop, rock o electrònica avantguardista amb una forta influència del que passa al Regne Unit. I, a més, s'ha enriquit amb la seva pròpia tradició i amb la de les excolònies. És a dir, que és un país que cal tenir al radar. Sofia Liau n'és un altre exemple. És la filla de Rodrigo Liau, fundador de Madre Deus, i la seva música no té res a veure amb la del seu pare, sinó que elabora un pop electrònic d'autor molt personal. Dins de la lusofonia, també actua avui Fitxo Quixora, a mig camí entre Lisboa i Cap Verd, igual que li passava a Sara Tavares, el que dèiem de la influència de les excolònies. El mercat, però, no se centra només en Portugal, sinó que també mostra música d'Itàlia, de França, perquè volen ser el referent musical del sud-oest d'Europa, com diu el codirector Jordi Casadesús.
Són els terrenys més pròxims que tenim, no? Vic està realment en el punt central de tots aquests països i ens agradaria que la fira, que el mercat de música de Vic, fos l'epicentre i el lloc de trobada d'aquests professionals, no? S'han treballat sempre independentment. Nosaltres creiem que durant aquests 4 anys hem de treballar i fomentar que vagi tenint una base més sòlida, aquesta trobada entre professionals italians, portuguesos i francesos, i que es trobin a la nostra fira, no? Igual que doncs, hi ha altres fires que treballen en diferents sectors, nosaltres ens volem especialitzar en aquest àmbit territorial.
El dia amb Estel Batet.
Doncs quan passa un minut de 2:15 del migdia, tornem a tenir a l'estudi avui en Marc Vidal, sotseditor del portal 3CatInfo. Bon dia, Marc.
Bon dia.
A veure, nova aplicació i web de 3CatInfo ja està en marxa des d'ahir, ho vam explicar aquí amb detalls, al Catalunya al dia. Repassarem cada dia a aquesta hora quins són els temes més llegits avui, però també fa un any.
Correcte, farem les dues lectures, no? Interessant.
Sí.
A veure, més llegit aquestes últimes hores ha estat aquest tema que ja en vam parlar ahir al Catalunya al dia, que és els mosquits,
home,
no?
Clar,
és a dir,
això interessa moltíssim.
Bàsicament perquè estem en aquesta final de temporada d'estiu, diguem, i saber si és veritat o no que pica més o menys, no? Crec que jo ho veu respondre.
Sí, és veritat que piquen més.
Pica més, no? Hi ha aquesta història de que també la gent torna de les vacances ara, per exemple, hi ha hagut acumulació d'aigua als patis i als jardins que no s'han cuidat aquests últims dies.
Ha plogut més,
també. Ara sí, ha plogut més, per tant, si hi ha més mosquits i piquen més, és una incògnita que hi vam resoldre i que tothom ha volgut saber i que, per tant, avui ha estat una de les notícies més llegides al 3CatInfo. Més llegides també aquesta, la notícia dels taxis que guanyaven la batalla també als BTCs i, per tant, els BTCs acabaran desapareixent de Barcelona, dèiem, ja veurem.
Ens ho va explicar ahir en Joan García, també.
I també des de Balaguer, no? Des de la comarca de la Noguera, doncs aquesta concentració que va haver a primera hora a les portes d'un centre educatiu per l'agressió d'un pare, en fi, el pare d'un alumne a un mestre de l'escola.
Sí, també vam parlar amb l'Estela Bussoms. Fa un any, Marc, va, de què parlàvem? Què hi havia entre els més llegits a la web?
Doncs mira, això.
És un avenç molt important que s'ha fet des de dos plantejaments.
És la reunió que va mantenir Jaume Collboni i Núria Parlon, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona. Era la primera reunió que tenien. Parlaven de multireincidència, d'armes blanques, de narcopisos. L'objectiu era doncs conjurar-se per fer reduir les xifres. Hem llegit aquest mes de juliol que els delictes a Barcelona s'han reduït un 8,8%. En fi, no sé si és conseqüència directa d'això, però en tot cas sí que les dues administracions es van posar les piles amb aquesta tendència, diguem, doncs, de lluita contra la multireincidència. I també també interessant, que fa un any parlàvem, de, també a Barcelona, avui anem molt de Barcelona, del tancament del Teatre del Raval de Barcelona. Yeah. És, en fi, un barri popular al centre de la ciutat que tancava aquest equipament cultural després de 17 anys d'activitat. Ho feia, dèiem, per manca d'ajudes públiques. En aquell moment, fins i tot al Catalunya al Dia, vam parlar d'un projecte per tornar-lo a obrir, però de moment, un any després, doncs el teatre continua tancat.
Vaja, doncs bé, serà qüestió d'anar seguint el Catalunya al Dia i també al portal del 3Cat Info per a veure si hi ha novetats sobre aquest equipament. Aviat en parlarem d'un altre equipament que s'obre, afortunadament, per tant tindrem bones notícies des de l'àmbit cultural. Però demà més, Marc
doncs
Vidal.
Doncs estarem atents, sí, demà més, segur.
Fins ara.
Fins demà.
Catalunya al dia.
Aquest estiu els bombers han actuat simultàniament en 20 incendis forestals al dia, 20 al dia, quan l'any passat eren 12. El mes de juny concentra la xifra negra d'incendis amb més focs si sumem juliol, agost i setembre. I els focs de Torrefeta i Florejacs i el de Paüls també concentren la majoria d'hectàrees cremades al nostre país en el balanç d'aquesta campanya d'incendis. Anem cap al Departament d'Interior. A aquesta hora podem saludar allà Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Com s'explica aquest increment tan important dels incendis? Dèiem, passant de 12 a 20, segons les dades del Departament d'Interior.
Sí, sí, és curiós perquè en realitat les hectàrees cremades no són tantes, són 8.600, estarien en el rànquing número 13 des que recullen dades dels anys 80, però sí, hi ha, com veiem, molts més incendis i és bàsicament per la pujada de temperatures i la situació de la vegetació que després d'una primavera plujosa s'ha convertit en combustible de primera categoria. Núria Parlon, consellera d'Interior, detalla el total dels incendis i quin és el diagnòstic.
En total, 2.168 incendis. Això ens demostra, tal com ens diuen els bombers, que estem davant d'un nou paradigma de risc. El risc derivat dels fenòmens meteorològics adversos s'han desestacionalitzat per una banda i per altra banda ja no són un horitzó, són una realitat.
I és que la sequera estructural continua, Estel, sent ben present a Catalunya.
I quins han estat els episodis més crítics que han patit els bombers?
Doncs, com deies, aquest estiu hi ha hagut tres episodis crítics pels bombers amb diversos incendis alhora. El 21 i 22 de juny, el foc de Torrefeta i Florejacs, l'1 de juliol i l'incendi de Paüls al Baix Ebre. I sis dies més tard, que també va coincidir amb un altre foc, tot i que més petit, a Pinell de Solsonès. A tot això s'hi ha de sumar que, per exemple, en el de Torrefeta es va formar un pirocúmul, no? És una xemeneia en forma de bolet, com de bomba atòmica, no? Una xemeneia de 14 quilòmetres que va provocar un esclafit fent que el foc pogués avançar a 24 km per hora. Per tant, focs d'alta complexitat, el comportament d'aquests fenòmens encara no el tenen ben apamat els bombers i les eines de predicció no els serveixen. Cisco Boya és inspector i sotscap tècnic dels bombers.
Sí, jo crec que els models climàtics s'han d'afinar i s'han de millorar molt. És a dir, el clima ha canviat i jo crec que els models no estan afinant en precisió. I després nosaltres també estem fent un estudi que és cada cop que tenim un incendi tirem una sonda dins de la que seria la columna de fum perquè aquesta sonda ens agafi dades i ens es pugui reportar.
I pel que fa als dos grans incendis d'aquest estiu, suposo que encara es continua investigant quines causes els van provocar, no?
Sí, ho estan investigant els agents rurals. Les novetats les ha detallat Antoni Mur, cap dels agents.
Torrefeta i Florejacs, la causa s'ha d'atribuir a un accident amb una màquina collitadora que reunia tots els requisits normatius. No es pot considerar una negligència. Amb l'incendi de Paüls, en principi hi ha una persona denunciada per una presumpta actitud negligent. L'incendi s'hauria ocasionat per un abocament de cendres en una zona agrícola.
Són dos quarts i mig de dues del migdia. A Lleida avui tenim un exemple de com una discussió aparentment banal pot acabar molt i molt malament. Va passar divendres, concretament, al barri de Capont, entre dos propietaris de gossos que es van enganxar per un conflicte vinculat a aquests animals. Pel que sembla, un va empènyer l'altre i la víctima de l'agressió, un home de 65 anys, va tenir un traumatisme toràcic i ha acabat morint a l'hospital. Lleida, Estela Bosoms, els Mossos ho estan investigant. Ja se sap qui és el presumpte agressor.
Hola, Estel. De moment no, però la policia confia identificar-lo aviat perquè se sospita que és un veí de la zona amb qui la víctima ja havia tingut picabaralles prèvies relacionades amb els gossos. Per tant, una de les principals línies d'investigació és aquesta i l'altra, també fonamental, és determinar si la mort de l'home es pot atribuir directament o no a les lesions derivades de l'incident. Estem parlant de costelles trencades amb afectament al pulmó que li hauria provocat la caiguda i cal veure també si a banda de l'empenta hi hauria hagut cops o puntades. Els fets van passar divendres a primera hora del matí al carrer Jaume II, paral·lel a la canalització del riu Segre, i la víctima, en un primer moment, va tornar a casa i ho va explicar a la família. Com que es trobava malament, el van portar al metge i va acabar ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot i que, inicialment, el traumatisme toràcic no es considerava greu, el seu estat de salut va empitjorar i ahir va acabar morint. A partir d'aquí, les filles ho van denunciar als Mossos. Si s'acaba determinant que hi ha responsabilitat penal del suposat agressor, seria acusat d'homicidi per imprudència.
I a la Pobla de Segur, els tres primers bungalows rehabilitats de l'antiga zona vacacional se cediran a l'Institut Centre d'Esports de Muntanya. Els alumnes dels cicles de formació esportiva podran allotjar-s'hi durant les setmanes dels mòduls pràctics, una mesura que vol facilitar l'estada d'uns estudiants amb grans dificultats per trobar habitatge en aquesta zona. La Pobla de Segur, Pau Rovira, bon dia, com funcionarà tot plegat i quines previsions hi ha?
Hola, bon dia, Estel. Doncs, a veure, els treballs de rehabilitació executats pels mateixos estudiants del programa d'FP Dual de Construcció estaran llestos abans de la primavera vinent i comptaran amb llicència d'ús turístic, fet que permetrà el seu lloguer per estades inferiors a 30 dies. Els ingressos es reinvertiran en la rehabilitació dels 15 bungalows restants amb un preu molt assequible, encara per definir, amb l'objectiu de reobrir tota la ciutat de vacances, tant per turistes com, sobretot, estudiants en períodes vacacionals. Així ho ha explicat l'alcalde del municipi, Marc Baró. Els tres primers aniran als alumnes dels cicles de formació esportiva que tenen una gran rotativitat i manca d'habitatge.
És una de les coses impactants dels centres d'ensenyaments de muntanya. Al final és un volumen d'uns 1.000 alumnes a l'any, que al final, clar, són molta gent que passen per la Pobla. Pues molts van amb allotjament amb autocaravana i molts amb pisos o amb fondes o amb apartaments o amb com poden, eh? Bàsicament és una mica... O l'amic que ja té un pis aquí perquè fa temps que hi és i llavors va allotjant els amics que acaben venint o el que d'això, o pel resto de la comarca.
El consistori estudia també inclou el projecte en el futur pla de barris per construir més bungalows, se'n podrien fer fins a 100, i dinamitzar l'activitat econòmica local.
La qualificació urbanística del terreny són 100 bungalows. Ara n'hi ha 18 de construïts i se'n poden construir fins a 100, que creiem que no ha de ser el model, eh? Vull dir, no crec que haguem d'arribar a construir 100, eh? Però que sí, hi ha la possibilitat de que aquests 18 quedin com estan i que després se'n pugui construir d'altres amb d'altres tipologies.
L'Ajuntament també vol sol·licitar noves subvencions al Departament d'Educació per repetir el programa d'FP.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I atenció, perquè aquest cap de setmana la Seu d'Urgell recupera el seu orgue, un instrument centenari i únic que ha estat 2 anys i mig aturat pels treballs de restauració. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I com sona aquest orgue?
Doncs ja ho sentiu, de meravella. De fet, ha recuperat el seu so original i fins i tot hi ha qui diu que no havia sonat mai tan bé. Tot això després d'uns treballs de reparació integral que van començar, com dèiem, fa 2 anys i mig, l'abril del 2023. Alejandro Turanzas és l'organer que se n'ha encarregat.
Hemos estado 2 años interviniendo todo el órgano en sí, mecánicas y viento y tubería y todo el sistema, y hemos construido un fuelle nuevo. Podemos decir que hemos conseguido que el órgano suene como sonó en 1920, va a ser ahora 105 años. ¿No?
Era una restauració necessària, sobretot perquè en aquests 105 anys que sentíem no se n'havia fet cap, i fins i tot hi havia el risc que l'orgue quedés inutilitzat, com ens deia mossèn Benigne Marquès, el degà del capítol de la catedral.
L'orgue, una màquina molt complicada, que ha molts mecanismes, i amb el temps es desgasta. I ens deien ja els tècnics, si deixeu passar gaire temps, l'orgue arribarà a la inacció, perquè no s'hi havia fet una conservació regular, periòdica, que calia.
De fet, els últims anys aquest desgast feia que l'orgue fallés força i fins i tot sonava desafinat, entre d'altres motius, perquè als tubs els hi faltava aire.
Aquest orgue que torna a sonar 105 anys després és especial. Per què?
Sí, per la seva història, per la seva mida, té 27 registres i uns 1.500 tubs, i pel tipus és un orgue romàntic, que vol dir que pot reproduir pràcticament tots els sons d'una orquestra simfònica. I també ho és per la seva tècnica, com apuntava l'organista de la catedral, mossèn Jordi Miquel.
És un orgue especial, en primer lloc, per la qüestió tècnica, que és, de vàlvules còniques, una tècnica que no s'ha repetit. I l'altra cosa és la qualitat dels tubs, que dona un so bellíssim.
I quan es podrà escoltar això, Joaquim?
Doncs aquest orgue s'inaugura dissabte amb un concert de l'organista Miquel González després de la benedicció per part del bisbe, i diumenge al migdia, també després de la missa, hi haurà un altre concert amb Valentí Miseracs. L'altra cita, si voleu venir, serà el 6 de desembre dins del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu amb l'organista de la Sagrada Família, Juan de la Rubia.
Doncs apuntat. Gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu, Estel. Bon dia.
A punt d'arribar a 3:45 del migdia, la temporada artística dona avui el tret de sortida amb la Barcelona Gallery Weekend. Fins diumenge, 24 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat mostraran l'obra de més de 50 artistes d'aquí i de fora, entre altres activitats gratuïtes. I la principal novetat d'aquesta 11a edició del Barcelona Gallery Weekend és el nou programa Flash. Montse Mas, bon dia.
Sí, bon dia. Es tracta de 9 exposicions que només es podran visitar durant aquests 4 dies de festival. A la Galeria Bon Bon Projects, per exemple, s'exposarà una selecció inèdita de dibuixos originals de l'enigmàtic artista i mèdium maresmenca Josefa Tolrà. I a la Galeria ADN, una mostra del barceloní Carlos Pazos en diàleg amb el novaiorquès George Brecht, aprofitant que els dos creadors, sense arribar mai a conèixer-se, doncs comparteixen una mateixa manera d'entendre l'obra d'art, més com a troballa que com a creació. De fet, aquest any el certamen compta amb diversos duets com aquest. Ho expliquen declaracions a 3CAT Info, la seva codirectora, directora Marina Álvarez Pino.
Hi ha uns quants duets. Per exemple, a la Galeria Chiquita Room hi ha un diàleg entre dos artistes, que són la Marit Jordà i Bruno Munari, o a la Galeria Marc Domena, que hi ha també aquest diàleg entre Benjamín Palencia i José Luis Cerzo, i després a Dilàlica també hi ha un duet, que és l'Ariadna Guiteras i Lauren Gaul, o ADN, no? Hi ha uns quants diàlegs de dos, no?
Doncs són molt recomanables tots els noms que hem sentit. Per exemple, Josefa Tolrà, que jo havia vist una exposició a Mataró, és un cas molt curiós d'una senyora pagesa que entrava en una mena de trànsit mental i creava uns tapissos i unes coses increïbles, no? I també un altre mític de l'ADN, que és el Carlos Pazo. Per tant, tot això molt, molt recomanable. Recordem que l'accés a les galeries d'art és gratuït, és accés lliure, no només durant el festival, sinó durant tot l'any.
Clar, i de fet aquest certamen és una invitació expressa a entrar sense por a les galeries i descobrir què ens ofereixen de nou, per exemple, altres coses. La galeria Sen demostra una sèrie d'olis de gran format del reconegut muralista Aris, que s'ha inspirat en grans pintors de la història de l'art, i també la galeria Cels by Ritter Ferrer, un espai que es va inaugurar la primavera passada al carrer Balmes de Barcelona, entre Aragó i Consell de Cent, que acull el projecte de la fotògrafa Cristina de Middel sobre la mirada occidental sobre l'Àfrica. A més de les exposicions, com deies al principi, el Barcelona Gallery Weekend també ofereix un programa d'activitats per a tots els públics, com xerrades, rutes guiades amb professionals o visites especials per a famílies amb nens. Totes elles, com dèiem, gratuïtes.
Això des d'avui fins diumenge, Montse, eh?
Exacte.
Gràcies. El pianista Lluís Rodríguez Salvà retrà avui un homenatge al pianista Ricard Vinyes al Palau de la Música Catalana, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Serà el primer concert de la temporada 2025-2026 d'aquest espai líric. Montse Camps.
Rodríguez Salvà va ser premiat en el primer concurs Ricard Vinyes fa 25 anys. El concert d'avui reivindicarà el llegat de Vinyes amb un programa que inclourà obres de Maurice Ravel, Claude Debussy i també la suite Quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky, que Vinyes va presentar per primera vegada a París l'any 1905. Ricard Vinyes va ser una figura clau de la interpretació de piano del segle XX i va marcar una època amb la seva sensibilitat i esperit modern. Dreaming.
Impossible de no reconèixer aquesta veu, la de la nord-americana Patti Smith. La música en directe de tota una icona del rock engega avui una nova edició del Festival Temporada Alta. Per a dos concerts a Girona, avui i demà, a les 8 del vespre, que a més d'obrir el festival, també serveixen per celebrar els 20 anys de l'Auditori de Girona. Patti Smith, que té 78 anys, té una llarga trajectòria marcada per l'activisme i la literatura, icona de la contracultura nord-americana, Girona actuarà acompanyada per la seva banda habitual. L'oferta musical del Temporada Alta aplega aquest any una vintena de propostes fins al desembre, si bé el gruix de programació continua sent pel teatre, a partir del 4 d'octubre, amb els grans noms de l'escena d'aquí i de fora. Veig que et mous, Gerard López, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ets molt de Patti Smith o no?
Bueno, sí, soc molt de Patti, però a Patti Smith aquest tema m'agrada molt també.
Fas pintes de coses més nostrades.
Una miqueta, sí.
Ah, vinga. Fa molta il·lusió tenir en Gerard López avui aquí amb nosaltres. Gerard, bon dia, ara ben saludat.
Molt bé, hola, què tal?
Tots els dijous parlarem una mica amb tu perquè volem aprofitar l'expertesa que la gent de la casa té de territoris de Catalunya i de racons diversos. I amb tu volíem que ens parlessis d'excursions. No cal anar a Suïssa, és potser un espai que alguns oients tenen familiaritzat perquè sona als festius intersetmanals, crec,
sí,
en
senyora.
Aquesta casa, un espai sí, sí, molt recomanable que també trobareu penjat al web del 3Cat Info ara. Però bé, que també tens un web que es diu Cat de Setmana.
Sí, Cat de Cat de Catalunya, no de Cap.
De Catalunya, exacte, correcte. Com allò de les matrícules de fa sí, milions d'anys ja. Doncs en Gerard li hem proposat això, que cada dijous ens faci una proposta, un lloc per visitar el cap de setmana. Com ens estrenem, per tant?
Doncs mira, és un lloc que en realitat et volia deixar per més endavant,
ah, val?
Però l'avanço aquest cap de setmana. Anirem a la Guingueta d'Àneu.
Molt bé, val? Ben amunt.
Sí, senyor, Pallars Sobirà. Primer, si vens, per exemple, de Tortosa, anem amunt, Tremp, Sort, després Llavorsí, agafem direcció com si volguéssim anar a Espot o més amunt, cap a Esterri d'Àneu o cap al port de la Bonaigua. I just abans d'arribar a Esterri, allà hi ha la Guingueta d'Àneu al costat d'un petit embassament molt interessant.
I per què hem triat la Guingueta i per què ho has decidit avançar? A veure què passa.
A veure, allà hi ha la Mollera d'Escalarre, d'acord? I el Pantà de la Torrassa, és tot junt, val? Això és la Noguera Pallaresa, d'acord? I allà és un lloc que s'hi pot fer de tot, perquè és planer, d'acord? Tot i que és Pallars i és Noguera Pallaresa, és planer, perquè hi ha una mica de presa, i allà pots pescar-hi, pots mirar fauna, hi ha miradors d'ocells, per exemple, que sempre és molt interessant, anar vorejant tot el riu, pots navegar amb caiac, fer bicicleta, passejar, o també anar a treballar, perquè allà hi ha gent que també, clar, hi ha molta gent que viu allà i treballa allà, i la pista, la pista que tu fas per passejar potser un altre la fa, perquè és el seu lloc d'anar a treballar, d'acord? Per tant, allà s'hi pot fer de tot, també anar a pencar, pels que els toca pencar, val? Però és un lloc que val molt la pena. Jo l'última vegada que hi vaig estar va ser ara, deu fer un mes i escaig, i és d'aquests llocs que s'hi ha d'anar.
I què fas? Fas la volta a l'estany? Clar, també deu ser curiós veure la gent amb el diferent
sí,
modus que porta, no?
Tot, no? Sí, hi ha moltes opcions, perquè bé, és un embassament i una mollera, diguem, assequible, és petitona, d'acord? Pots fer una ruta que hi ha entre dos ponts, que surt mateix des de la Guingueta, pots arribar-te fins a la presa, que està una mica més avall, que serveix també per desembassar aigua de cara a la gent que fa ràfting més avall, val? Pots fer tota la volta perimetral a la part de la Mollera, que és la part de la cua, del final, i hi ha una altra opció, que és fer el camí que voreja un tros de riu, i després se'n va fins al poble veí d'Escalarre, a la banda esquerra de la Noguera, no? I a més, hi ha una cosa, que aquí és on anem, perquè aquesta setmana fem aquesta opció, que és un element històric. Si fas aquesta última ruta que et deia cap a Escalarre, et vas trobant tot de búnquers de defensa al llarg del camí.
Búnquers,
Búnquers de defensa. De fet, és pels búnquers que estrenem la secció de la Guingueta d'Àneu avui. Jo hauria anat, si fos per mi, per exemple, t'hauria proposat anar a Bellmunt, que és un lloc molt interessant també del Prepirineu, el primer plec del Prepirineu a Osona. Però no, anem a la Guingueta. He optat pels búnquers perquè justament aquest cap de setmana s'organitza una visita guiada pels búnquers de la Guingueta d'Àneu.
Quin xafarranjo, no?
Sí,
Gerard,
sí.
Què passa aquí?
A veure, la trobada serà aquest diumenge i heu de ser a les 10 del matí a davant de l'Ajuntament de la Guingueta. És molt fàcil trobar perquè la Guingueta bàsicament és un carrer amb cases a banda i banda. Això està organitzat per Òmnium del Pallars i és gratuïta. És un recorregut de la visita d'unes 3 horetes i es tracta d'anar seguint aquest camí que puja fins a Escalarre.
Doncs, Gerard, la setmana que ve una altra proposta d'excursió.
D'acord.
Catalunya al dia.
Sis minuts i les dues. Temps ara per la informació esportiva. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça s'estrena aquest vespre a la Champions, al cap del Newcastle, i el seu tècnic, en Hansi Flick, espera fer-ho amb bon peu.
L'entrenador alemany vol que el seu equip mantingui la bona línia de joc que, per exemple, va oferir diumenge passat a la Lliga davant el València.
Crec que el que vam veure al partit de diumenge va ser molt bo. Em va agradar tot el partit, com vam atacar, com vam defensar. Defensar com a bloc, però també en pilota, on tothom vulgui la pilota. És important jugar amb aquesta confiança.
Per la seva banda, el central danès Andreas Christensen, amb experiència a la Premier, reconeix que l'estadi St. James Park de Newcastle, on jugarà avui el Barça, és un dels que té un millor ambient de tot Anglaterra.
Hansi m'ha demanat per l'ambient del camp a l'autobús. I li he dit que és un dels millors ambients que he vist. No el millor. A la Champions no ho sé. Serà nou per mi. Però sí, a la Premier. Haurem de sortir molt concentrats i fer un bon partit. Però sí, és dels millors ambients que he viscut en un camp.
Té 3 baixes pel partit d'avui, Hansi Flick. Són les de Lamine Yamal, Gavi i Balde. El partit començarà a les 9 del vespre i el transmetrem, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans.
L'actualitat del Barça passa avui també pels jutjats, Eudald.
És que els dos expresidents del Barça, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, diuen a la jutge que investiga el suposat suborn del club a l'exvicepresident de la Federació d'Àrbitres, Enríquez Negreira, que mai el Barça ha comprat cap àrbitre, que els informes que va fer el fill de Negreira pels quals el club va pagar 7 milions d'euros en un termini de 17 anys, les seves juntes ja se'ls van trobar d'herència.
Doncs podem connectar aquesta hora a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Fa pocs minuts que Bartomeu ha abandonat el complex judicial i ha estat molt taxatiu a la sortida sota un núvol de càmeres.
Queda clar que ja havia uns serveis, tant d'assessorament esportiu, arbitral, com uns informes, i que hi havia una contestació econòmica en aquests serveis. I això ha quedat molt clar avui. I també ha quedat molt clar avui que, evidentment, que tantes informacions sortint dels arbitratges, ha quedat clar que no té cap sentit, i més amb l'equip que teníem. El Barça ha tingut, amb el Messi i el seu equip al voltant, ha tingut el millor equip del món, i no feia falta cap ajuda arbitral per res, de res, de res.
Rossell, que només ha respost el seu advocat, ha fet el mateix discurs a dins de la sala, segons ens diuen fonts judicials. Ara bé, a la sortida no ha volgut dir res, ha aduït que s'està recuperant d'una intervenció d'una hèrnia. La pròxima cita pel cas Negreira, el 12 de desembre, que ha de compareixer com a testimoni Laporta.
En bàsquet avui, segona jornada de la Lliga Nacional Catalana que es fa a Tarragona i que servirà per veure el debut del Joventut de Badalona a la competició.
L'equip que entrena Dani Miret s'enfrontarà a l'Andorra a partir de les 9 en partit corresponent al grup 2.
Portem anys que no hem estat capaços de jugar una final i estem a 2 partits de jugar-la, amb la qual cosa motivats, concentrats i amb ganes de treballar-ho bé.
Ahir, en la jornada inaugural i també el grup 2, victòria del Barça sobre l'Andorra, 90-81, el tècnic del Barça, Joan Peñarroya, va destacar la tornada a les pistes del pivot Jan Vesely després de molts mesos de baixa.
El Jan ha fet 40 minuts d'entreno amb l'equip el dilluns i 40 minuts el dimarts, després de 5 mesos doncs, que no havia pràcticament fet res amb l'equip, no? Llavors, sabeu de la importància que té el Jan amb nosaltres i més important és que tingui salut. Si té salut, tot anirà bé.
Demà s'enfrontaran el Barça i la Penya en la tercera jornada, mentre que el Baxi Manresa, el grup 1, avui té descans i demà jugarà amb el Bàsquet Girona.
En handbol aquest vespre també juga el Barça a la Lliga de Campions i ho fa davant l'actual campió de la competició.
Els blaugranes reben al Palau el Magdeburg en segona jornada de la Champions. En parla l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
El rival más fuerte que podemos encontrar a la Champions, sin duda, ¿no? Están muy en forma, están muy sólidos, llevan mucho tiempo sin perder. Pero bueno, nosotros jugamos en casa, somos del Barça, estamos para competirle, sin duda.
El Barça-Magdeburg, per cert, començarà a 3:15. I un apunt més, el Mundial d'Atletisme de Tòquio. Avui estàvem pendents de dues atletes catalanes de la demarcació de Barcelona. L'atleta d'Arenys de Mar, de 18 anys, Marta Mitjans, ha acabat setena en el seu primer Mundial a la prova dels 800 llisos. A 3:15, busca un lloc per la final. Jael Bestué, a la prova dels 200.
I l'últim minut del Catalunya al dia d'avui el dediquem a recomanar-vos un concert. Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te. És l'actuació que el Petit de Caleril farà a l'Auditori de Girona. No són un, sinó dos concerts, perquè després d'exaurir les entrades del primer, programat per dissabte, se n'ha anunciat un segon, que es farà diumenge. I és especial perquè serà l'última oportunitat de veure la presentació del nou treball del grup liderat per Joan Pons. L'àlbum es diu Aril, Aril, Aril i s'ha presentat en una gira de 4 concerts a les capitals catalanes en format, atenció, iglú de vent. Amb els del Petit de Caleril ens acomiadem per avui i tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per ser-hi.